TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Has tossit? Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-0 al Cádiz al Camp Nou, manté els 8 punts de marge sobre el Madrid. Els dos gols han arribat als minuts finals de la primera meitat. El primer de Sergi Roberto, després d'una gran acció de Ferran Torres. El segon de Lewandowski. Bona primera part del Barça, desconnexió a la segona, donant el partit per guanyar, tot i que el Cádiz ha tingut dos xuts al pal. Ricard, què t'ha agradat?
M'agrada i m'il·lusiona la resurrecció de Ferran. Probablement perquè no me l'esperava, perquè no creia que Ferran en un dia podia de cop i volta recuperar la seva millor versió, sinó que aquestes coses tenen una progressió. Ara fa dies que no era un jugador important per l'equip, que no tenia continuïtat, i ha fet un partit excepcional, però és que a més diríem que ha estat decisiu, ha desequilibrat i l'hem vist supercòmode a la banda dreta, a una banda que, com deia el Bernat, l'hem vist molt poc com a jugador del Barça, però que és la seva posició més habitual al futbol professional. Ha desequilibrat, ha tingut molta confiança en l'un contra un, ha estat molt explosiu, molt efervescent, ràpid en els esforços curts, i ha confiat que cada un contra un que afrontava el guanyaria. Probablement també ha tingut l'avantatge que Patxi Espino estava sancionat i que ha hagut d'encarar Arsamendia, però fins i tot ha tingut aquell desenllaç que necessitava. En la jugada del primer gol no són només els tres driblings i com desequilibra i arriba a la línia de fons, sinó que després d'aquests tres esforços és capaç de posar una pilota amb sentit a la frontal de la petita, perfecta perquè Lewandowski remati i després Sergi Roberto faci el primer gol. L'hem vist, a més, molt mentalitzat i molt treballador en la pressió. A la segona part, on el Barça no ha tingut tanta pilota i, per tant, no ha tingut tantes situacions d'avantatge per encarar, ha traçat desmarcades en diagonal, no ha desconnectat mai del partit i crec que ha fet un salt de qualitat espectacular. No és fàcil passat d'on estava Ferran a on és ara mateix després d'aquests 90 minuts. És una injecció d'autoestima que espero que tingui continuïtat, que Ferran hagi trencat alguna cosa, que hagi desbloquejat, que s'hagi instal·lat en una altra dimensió. Perquè és veritat que ell ha transmès durant tots aquests mesos molta paciència, fins i tot a vegades com excessiva paciència. Idees. Com no reacciona a tot això que està passant, que cada cop està més desconnectat? Recordem en la Supercopa de l'Aràbia Saudita i aquelles actuacions d'un jugador absolutament fora de lloc, fora de moment, amb preses de decisions molt estranyes, amb nul·la confiança. Bé, a mi m'alegra especialment aquest pas endavant de Ferran i ara espero que vulgui tenir continuïtat, perquè és un jugador amb el qui he cregut sempre, i que el Barça s'ha anat apagant fins al punt que havia gairebé renunciat a veure la millor versió com la que hem vist avui.
Sobre què tens dubtes?
Si hi ha algú que no li agradi Christensen, si coneixeu algú, me'l presenteu, que en parlarem, si és que n'hi ha, perquè la veritat és que Christensen ha tornat a fer un partit d'aquests silenciosament impecables. Ell no fa soroll, però la primera part, la capacitat que ha tingut per anticipar sempre, però no només anticipar, sinó després de l'acció defensiva, buscar l'ofensiva i convidar a un davanter a una oportunitat de gol, sempre atent, guanyar els duels, molt intel·ligent a l'hora de reduir un espai o d'anar a una cobertura. L'hem vist a la segona part, una acció de màxima velocitat molt pròpia d'Araujo per corregir la línia defensiva. Bé, és un jugador completíssim, ha filtrat passades, té un tacte amb la pilota però una lectura de joc extraordinària en la sortida. Ha connectat amb Lewandowski, ha connectat amb Gavi. Bé, és un jugador que ara mateix s'ha fet gegant. Hem parlat molt d'Araujo i de Koundé i de la seva capacitat defensiva, però Christensen, a més, diríem que és el jugador més fi, més delicat amb la pilota i més intel·ligent a l'hora de prendre la decisió de la passada més adequada. Va venir gairebé sense fer soroll. Cada cop que juga no em fa gaire, però és que costa molt trobar-li una taca en els partits que juga.
I què és el que no pots entendre?
No entendria que discutíssim Sergi Roberto com a jugador de plantilla. Jo crec que una cosa és veure Sergi Roberto com a titular d'aquest equip i una altra cosa no entendre els valors que té un jugador de la casa que pot ser donar profunditat de plantilla i que pot jugar tantes posicions. Feia molt que no el veiem d'interior i ha fet una primera part molt notable i ha donat ritme al joc, s'ha associat, ha donat continuïtat a la circulació de la pilota, ha pensat ràpid, ha fet un gol i ha donat una passada, ja no m'atreveixo a dir assistència, que Lewandowski ha convertit en gol a pocs minuts després a la frontal de l'àrea gran. I després ha tingut una cosa que Sergio Roberto havia tingut durant molt de temps i que n'havia anat perdent quan s'havia anat reconvertint en funcions més defensives, que és moment d'arribada a l'àrea. A la primera part té un xut que li salva l'Edesma, l'arribada al gol en segona instància després de la rematada de Lewandowski i una desmarcada al primer pal amb una centrada de Ferran des de l'esquerra que vol rematar amb l'exterior del peu dret. Ell coneix perfectament el que necessita cada posició, això no és fàcil, sap interpretar-ho, coneix les seves limitacions però coneix les seves virtuts. Ha treballat en defensa, ha recuperat, ha donat ritme a la pilota i s'ha convertit primer en un interior de suport al mig centre, com fa en un moment De Jong a Busquets, i després en un mig centre posicional impecable. Fins ara Xavi no l'havia fet servir gaire en les rotacions del mig camp, però jo crec que després d'aquests últims partits i el que ha de venir, Sergi Roberto passarà a ser un migcampista més en aquest Barça.
El rol de Sergi Roberto en aquest Barça avui ha fet d'interior a la primera meitat, de mig centre a la segona quan ha sortit De Jong. Ha jugat bé, ha fet un gol, en uns dies estarà renovat per una temporada. La solvència de Christensen, un central silenciós, amb rendiment defensiu i també amb pes en algunes accions ofensives, i el gran partit de Ferran Torres desequilibrant fi important. L'acció en l'1-0 a la banda dreta, superant tres rivals, és la jugada del partit. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT i de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 2, Cádiz 0. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Joel, apaga el llum.
Oh, Jordi, apaga tu la cala i posa la bufanda.
Doncs apaga tu la tele.
I tu apaga el rentaplats.
Va, deixa't d'històries i apaga la secadora.
Oh, tot el dia apaga, apaga.
Oh, aquí, o apagues, o apagar.
O et poses plaques solars Solideo i et fas autoconsumidor.
Solideo disposa d'enginyers, instal·ladors propis i et fa tota la paperassa.
Solideo o apagar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Bé, t'han fet cas, el que esperaves de la segona part ho has tingut, eh?
Sí.
Potser massa tranquil·litat.
Una mica massa relaxats i tot al final, sí, però... Bé, jo crec que ho deia la Laia i tot. Suposo que el fet d'anar 2-0 m'ha fet patir menys en aquest tram final del doble pal, del gol anul·lat, que jo... ho he vist 20 vegades i cada vegada em costa més veure la falta sobre Ter Stegen, però bé, és igual, no l'ha vist l'àrbitre, que és el que compta, ni tampoc
tu, senyor... tu estàs d'acord amb el Bernat que no n'hi havia, eh?
Jo no m'atreviria a afirmar que no n'hi havia, però ves que em fa la sensació que qui envaeix l'espai de Fali és Ter Stegen i no al revés, llavors bé, no m'hi posaria molt fort, però em sembla agosarat xiular falta. I la tesi del Bernat de que al revés no haurien xiulat penal la sostinc bastant. Però bé, no sé si té més importància. Vull dir que Enríquez Negreira ja fa 4 anys que no el paguem. No crec que ningú munti un gran escàndol per aquest gol.
A més, amb això faríem 2-1, eh? Tampoc.
Vull ja, però com al final hem acabat amb els dos pals i tota la pesca... Bé, no, ens hem anat deixant anar i estic d'acord amb el que deia el Carles, que el Cádiz ja fa uns quants partits que és un equip bastant... Vaja, és que, de fet, el seu pla de partit, llevat del tram final de la primera part, se sosté perfectament. Jo crec que el Barça ha estat infinitament superior, especialment en la primera part i en bona part de la segona, i que tot això... a diferència d'altres partits, avui potser queda en una anècdota des del meu punt de vista, però és veritat que si te n'haguessin fet algun, doncs hauries acabat demanant l'hora. Però bé, ja t'he dit al descans que jo avui m'esperava un partit més d'entreguerres i que era qüestió de resoldre'l.
La línia ha estat aquesta, el Barça ha fet la feina a la primera part, ha rematat el partit, i a la segona, doncs, tot ha estat pensant més en allò que ha de venir que no passar amb el que passava al camp.
Sí, però no, que em refereixo que a més en el camí jo crec que hem vist una molt bona estona de futbol a la primera part, que és el que jo segurament no veia tan clar avui. Bé, en general, comptat i debatut entre els jugadors no habituals que participaven, etcètera, doncs jo crec que és una bona nota per l'equip avui, amb excepcions. La Danso ja l'hem comentada, i vaja, no cal que ho diguem nosaltres, perquè la gesticulació d'ell mateix, jo diria que no ha enfadat amb Xavi, sinó amb la seva pròpia frustració quan l'han substituït. I hi ha un cas que segur que no és gens transcendent en clau d'equip, però que a mi em sorprèn, que és el de Pablo Torre. Perquè si no juga ni avui, quan Xavi s'ha decidit a donar-li minuts a...
Però hi ha hagut un moment que heu dit que sortiria, no?
És que s'estava escalfant,
sí.
I
llavors després ha sortit Àngel Alarcón a escalfar-se, també.
I la Mireia ha dit, sortirà Pablo Torres segurament, com si l'haguessin cridat o alguna cosa, no?
Jo ho he dit en el sentit que el partit s'estava produint d'una manera de que abans de tantes rematades per part del Caix, que era, com deies tu, un partit perquè sortís...
No? No hi ha hagut cap finta de sortir Pablo Torre al camp, eh?
No. I jo crec que al final és una elecció personal de l'entrenador, el fet de donar-li els 5 minuts a l'Arcona, donar-li a Pablo Torre.
Costa, avui ve el Javi Miguel i era un dels temes que volíem tocar. Què passa amb Pablo Torre?
A mi em fa la impressió que més enllà de que Xavi no estigui enamoradíssim del futbolista, d'haver passat alguna cosa, perquè en el moment del fitxatge Xavi va arribar a dir que seria un jugador important. Ja enteníem que no titular, però que venia a dinàmica de primer equip i a tenir minuts, i la veritat és que està tenint una presència residual. Jo desconec els motius de Xavi, potser el Javi Miguel ens il·luminarà, però a mi hi ha una cosa que m'ha sobtat d'aquest nano, que és que quan ha semblat que havia d'anar al Barça Atlètic, és la impressió que jo tinc, que li ha fet com recança.
Sí.
Que ara tinc una molèstia al turmell, que no sé què, vaja, tota la fase...
Això ha estat una miqueta estrany, tot plegat.
Tota la fase del Mundial, jo vaig pensar, aquest tio s'inflarà a jugar partits al Barça Atlètic perquè una altra cosa no té sentit, i em sembla que en va jugar un. Mm-hmm. Llavors, bé, no sé si la criatura plora per aquí o directament és que Xavi esperava una altra cosa. Ahir va fer una explicació molt, molt futbolística, com que ell se l'imaginava gairebé com un segon punta, vaig interpretar que volia dir que tal com està muntat l'equip ara mateix segurament no és una posició natural que tingui l'equip, però vaja, tenint en compte els elements que tens al mig del camp, que avui no jugui ni un minut, és curiós.
És l'últim de la...
No diré que sigui preocupant, perquè aquí, a diferència d'Anso, el problema el té el jugador i no l'equip, em sembla a mi.
I si te l'imagines tampoc... més de punta, en comptes de... El pots posar de fals extrem esquerre, que també és una posició còmoda per a ell,
i tampoc hi entra,
és que entra a l'Arcón.
No, i jo crec que no em sorprèn.
Ei, que consti que no estic dient que havia d'entrar ell i no a l'Arcón, perquè l'Arcón, el pobre, s'ha corregut mitja Europa a la banqueta.
A veure si avui... No, però sobre el tema del mig camp i que falten jugadors, és un tema interessant de cara a les pròximes setmanes. Sergi Roberto sí que el podem incorporar a la nòmina de migcampistes, oi?
Sí, però és que jo això no ho he dubtat mai. De fet, el dia que es lesiona Busquets, que Xavi tira ràpidament de Kessié, jo hauria posat Sergi Roberto, no en aquesta posició tan avançada, i la sorpresa d'avui és que en un rol que tenia pràcticament oblidat ha rendit molt bé, sobretot a la primera part, i té l'avantatge que quan a la segona el necessites de pivot, doncs, opa, no és una exhibició, però et compleix perquè coneix l'ofici també, encara que no hi hagi jugat molt. Jo estic d'acord amb tu, ja és un jugador que no gaudeix de popularitat perquè s'han passat... Bé, és que ho he dit moltes vegades, però no me'n cansaré. Sergi Roberto té el té la llufa de que ve de, del tram final de l'època gloriosa i de la decadència, i a ell no li podem sumar els grans èxits, i en canvi sí, sí que el fem partícip de la decadència. Llavors això, doncs, tinc la sensació que la gent el culpabilitza, no sé ben bé de què, perquè no li recordo un mal comportament.
I diré més,
no li recordo cap partit terrible que diguis, home per Déu, com juga aquest tio al Barça. Sí, segur que no és el millor lateral dret del món, i vaja, ni dels millors, i tampoc és dels millors migcampistes, però per tenir-lo a la plantilla, i més pel que sembla en una escala salarial ara mateix molt, molt modesta, a mi és que jo no hi veig el problema en que renovi Sergi Roberto.
Molt bé, Jordi, el millor?
Ferran Torres.
Gràcies.
Bona nit.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Avui no vull anar a dormir, avui t'has de quedar amb mi, que la nit està que crema.
El Barça ha guanyat per 2-0 al Cádiz i manté els 8 punts d'avantatge respecte al Madrid, 59, Barça 51, Madrid. Javi Miguel, bona nit.
Bona nit.
Com estàs, Javi? Com has viscut tot plegat? Primera part molt bona i segona, no sabem regular gaire, eh?
Sí, la veritat és que em sorprèn una mica perquè la primera part hem acabat amb una dinàmica molt positiva, dos gols molt ràpids, a més, molt i amb una sensació, amb una sensació, clar, amb una sensació de que el partit no només estaria controlat, sinó que anirien a més, o sigui, hi haurien més gols encara. I hi ha hagut una davallada, no sé si una mica per pensant ja als partits que venen, no sé si a lo millor també aquesta por de que se'ns fiquen un gol aquí ja venen els nervis i hem començat a jugar una mica massa amb, pensant en el resultat més que en donar un cop endavant, no? Un pas endavant. I sí, ha sigut una mica decepcionant. O sigui, vale, tres punts, líders
però,
i però tal.
Ja però ja ho
sí
hem
que...
vist alguna vegada, això, partits que han acabat així, i el Barça els ha anat traient. Jo crec que ara mateix, en el moment que viu el Barça, ara sí que això és una anècdota.
Sí, evidentment...
Per mi, eh?
A veure...
Sí, a mi em pesa molt més la primera part d'avui que no pas al final, aquestes sensacions dels últims quart d'hora.
Home, evidentment que amb aquest partit del Cádiz quedarà pel record, a part de la victòria, que és important, evidentment, és perquè hem retrobat el Ferran.
Bona nit a tothom, benvinguts
a la defensa. Hem retrobat el Ferran, cuidao.
Persona Xavi Hernández. Comencem, Ricard, com vulguis.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Has fet un equip avui amb jugadors que no havien tingut gaire continuïtat les últimes setmanes, i a vegades aquests partits no són fàcils d'encarar, i la sensació és que la primera part ha estat molt bona de l'equip. Què hi destacaries?
Sí, destacaria avui sobretot la primera part. Crec que ha sigut, no sé si excel·lent, però ha sigut molt bona, i especialment pels jugadors que participaven menys en els últims partits, molt content, perquè al final els veig entrenar, l'Eric, el Ferran, el Sergi, l'Anso, i es mereixen jugar, no? També el Pablo Torre, que avui no l'hem posat, però es mereixia minuts, perquè està entrenant molt bé, el mateix Àngel, que està demostrant molt nivell als entrenaments. Al final els veus entrenar el dia a dia i es mereixen participar, no? Per això avui tota la confiança en ells, i al final han rendit molt bé, no? Potser destacar el Ferran, no? Que ha fet un partit, diria, dels millors des que està aquí a Can Barça, i això ens genera també confiança a tots, especialment per ell, i el Sergi Roberto també, no? Perquè jugant a diferents posicions sempre rendeix, i és una... són dos jugadors que han estat molt, molt criticats per l'entorn, i al final sempre sumen. Per un entrenador és una garantia de tenir jugadors com Eric, com Ansu, com Ferran, com Eric... Perdó, com Sergi Roberto. Al final, quan els veus entrenar, tens la sensació de que has de confiar en ells. Per tant, avui especialment contents pels jugadors que no participaven tant.
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça Jugar RAC1.
fixant-nos específicament en la figura de Ferran Torres, sabem que mentalment doncs, en alguns moments d'aquesta temporada ha estat força tocat perquè encaixar les crítiques, ara hi feia referència sovint, es fa una mica difícil. Necessitava un partit com el d'avui, sobretot per creure més en ell mateix, i valorant l'actuació d'avui, creus que pot tenir opcions per ser titular dijous a Old Trafford?
Bé, encara no hem pensat en Old Trafford, però estic especialment content per Ferran, no? Perquè ha rebut moltes crítiques, però ell sempre treballa per l'equip. Ell sempre té una actitud de 10 punts, treballa, es sacrifica, corre per l'equip. Ell sempre està pendent del company, no? Ajuda al lateral, fa ajudes defensives, i això per un entrenador és una garantia, no? Entenc que la gent el valora per les assistències, pels gols, pels retalls, per si fa un túnel, però nosaltres valorem altres coses, no? I el treball que fa el Ferran és extraordinari, no? A part és un nano humil, que sempre dona la cara en els entrenaments, té una actitud espectacular, i per això doncs l'únic que podem fer nosaltres és donar-li confiança perquè rendeixi doncs en aquest nivell, no? Ara que el nivell el mantingui, perquè al final ens donarà moltes coses.
Buenas noches, Mister Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Noche. Victoria profesional, una victoria importante porque el equipo a lo mejor está un poco más pensando en el Manchester. La primera parte buena, pero el Cádiz os ha dado más problemas de lo que esperabais.
Sí, al final hemos concedido demasiado, en mi opinión, y ahí no me ha gustado, ¿no? Los últimos 15-20 minutos, pero al final hay fatiga, hay cansancio. El equipo también viene de hacer un esfuerzo muy grande el jueves, y es normal, ¿no? Con el resultado prácticamente encarrilado, no sentenciado, pero bien encarrilado, pues es normal. El Cádiz se ha tirado arriba, nos ha hecho mano a mano, nos ha ganado duelos también en saques de banda, en corners, en estrategia. Bueno, ellos tienen sus bazas y al final nos han generado peligro, pero solo al final, ¿no?
Sí, hola Xavi. Xavi Lemus en directe pel gol d'Esport 3. Estàs parlant dels jugadors destacats. Un altre dels jugadors destacats avui ha estat Sergi Roberto. Tu sempre t'has mostrat molt confiat en ell, de fet tu has recomanat la seva continuïtat al club. Explica'ns per quins són els motius que tu tens aquesta confiança en el Sergi després d'un partit com el d'avui.
No, jo del Sergi Roberto diria que és potser de les crítiques més injustes que he vist jo a la meva carrera esportiva cap a un jugador que és de la casa, que sempre rendeix, que jugui on jugui et dona una bona nota, no es queixa mai, té una actitud espectacular, és un capità tremendo, com mira per l'equip, és altruista, és una persona molt altruista, que té molta empatia amb l'equip, que és del Barça més que el pal de la bandera, i al final jo crec que és molt injust la crítica que rep en Sergi Roberto, no? Jo tinc una fe cega en ell, tinc una confiança espectacular, i jugui on juguis, a mi sempre m'ha rendit i sempre m'ha donat el nivell. Per tant, clar que vull que renovi, vull que estigui molts anys aquí, ja vaig fer perquè continués amb nosaltres, i el veig content, el veig feliç, per tant, per mi és una garantia.
Hola Xavi, Elena Condis. Hola. En directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Busquets estaba en el banquillo, finalmente no ha tenido minutos. ¿Está preparado para ser titular en Old Trafford?
Sí, hoy también estaba preparado, pero al final, bueno, como el partido iba bastante encarrilado y sale de una lesión importante, que es en el tobillo además, que cuesta estar cómodo y al 100%, pues hemos preferido que no entrara, pero está bien, estará bien.
Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches, Adrià Alvets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Decías ahora que con Sergi Roberto has visto de las críticas más injustas de tu vida.
Sí.
¿Por qué?
Pues porque lo veo entrenar y cómo da el rendimiento que da, y siempre es criticado. No lo entiendo. Además es de la casa, es un chico que es más culé que el palo de la bandera, y por eso pienso que es injusto. Sí, me ha pasado en alguna situación, en la selección, con, por ejemplo, con Carlos Marchena, ¿no? Que era muy criticado. Recuerdo estas campañas que son muy injustas, ¿no? Y desde dentro lo ves. Desde dentro lo ves. Entiendo que haya diferentes opiniones, pero me parece de las más injustas que he vivido yo en mi carrera.
Josep Cape, de Radio Nacional, aquí Xavi. Buenas noches, felicidades por la victoria.
Buenas noches,
no sé
gracias.
Si el papel o el partido hoy de Ferran y de otros jugadores, pero especialmente de Ferran, como hemos destacado, te hace albergar dudas de cara a lo que tuvieras pensado de cara al jueves ante el United. Gracias.
No, de momento, a partir de ahora, cuando nos reunamos ahora con el staff, pues prepararemos, y a partir de mañana a ver cómo están todos, molestias, fatiga, y vamos a ir a Manchester a competir, ¿no? Todavía no está decidido nada del partido del jueves.
Hola, Xavi, Aurora Fuster per a Principal.cat. Volia preguntar-te per Lewandowski. Avui que ha aconseguit marcar el gol al Camp Nou després de tant de temps sense marcar a casa, pot ser que hagi aconseguit aquesta excel·lència de la que parlaves en la darrera roda de premsa? Gràcies.
Bé, avui ha marcat, ha participat molt en el joc, ha vingut molt a rebre. Ens falta també aquest timing, que quan ve el Robert ens falta una sortida per darrere, no? Moltes vegades per associar-se amb ell, però bé, content per ell, un futbolista davanter que quan marca sempre està més satisfet i més content, no? Bé, sempre treballa per l'equip, sempre pressiona i al final també porta molts minuts, porta molta acumulació de fatiga i hem decidit canviar-lo, no?
Bona nit, Xavi. Frank Robert, de Televisió Espanyola. Ansu ha sido titular, cuando lo has cambiado parecía que estaba un poco frustrado por su partido. Me gustaría que valoraras el partido de Ansu, ¿cómo lo has visto?
Bueno, es que en el cerebro de los delanteros ellos se valoran también a ellos mismos por el gol, ¿no? Por ser importantes en el último pase, y nosotros valoramos el trabajo defensivo, cómo ha participado también en ataque, cómo se ha dejado ver. En la segunda creo que ha estado más incisivo todavía. Bien, contento. Al final ha acabado con incluso con algún calambre. Eso significa que se ha dejado el alma en el campo y es importante, ¿no? Y ya entrarán los goles porque ha hecho goles toda su vida y le entrarán.
Hola, Xavi. Buenas noches.
Buenas noches.
David Ibáñez de Mediaset. ¿Te ha sorprendido cuando han anulado el gol del Cádiz en esa falta de Fali a Ter Stegen? Ahora decía Sergio que para él nos falta, que es una leyenda urbana, que no se pueda tocar al portero.
Pues no lo sé, no lo he visto repetido, pero me ha parecido que chocaba con Fali, ¿no? Entonces, en el área pequeña, no, en teoría no se puede tocar al portero, ¿no? Creo que le ha molestado lo suficiente como para pitar falta, ¿no?
Hola, mister. Aquí atrás.
Hola.
Alejandro Segura en directo para Radio Marca. 17 porterías a cero en Liga esta temporada con el partido de hoy. ¿Qué te dice esta estadística?
Bueno, hoy creo que hemos tenido suerte de no encajar. Al final, creo que el Cádiz incluso se ha merecido un gol al final, ¿no? Han tenido ocasiones claras, también Marga ha estado otra vez extraordinario en dos, tres acciones, pero bueno, me dice que estamos haciendo muchas cosas bien, ¿no? Tanto en ataque como en defensa, son números extraordinarios y bueno, pero no hay nada ganado, ¿no? La Liga estamos en una posición muy buena, a 8 puntos del Madrid, pero quedan todavía partidos y queda muchísimo, pero contento, sí.
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
Quantes victòries consecutives té el Barça ara mateix? Ho sabeu?
A tu dia.
Bé, m'ho mireu. Per cert, abans, per aclarir, a l'àrea petita el porter se'l pot tocar.
Sí,
això
sí,
ho tenim
clar tots,
no? És increïble.
Jo trobo molt fort que un entrenador del Barça digui això, perquè això és una llegenda que ha anat... O sigui, no és el reglament, això.
No.
I no ho hauria de dir. Hauria de dir que no li sembla falta, però no pot dir això.
O sigui, de la mateixa manera que entre nosaltres Sergio tampoc pot atribuir a una llegenda urbana si hi ha falta. Vull dir, perquè una cosa és que...
Però bé, Sergio pot interpretar que no és falta. O sigui...
Sí, però el que no pot... Sí, el que no es pot posar és l'argument i l'excusa de que no es pot tocar el porter a l'àrea petita és una llegenda urbana, perquè ningú ha dit que assenyalés que l'àrbitre hagi dit no, és que no pots tocar el porter dintre l'àrea petita. El que vull dir que Sergio posa aquí un argument que el deu treure ell.
Bueno, però com el Xavi.
Ningú l'ha dit. Sí. Estic dient que hi ha dues coses. Una, que el porter se'l pot tocar dintre l'àrea petita, però que Sergio és molt hàbil posant un argument que és una llegenda urbana i no és real a l'aparador, perquè ningú ha posat aquest argument a l'aparador per dir que era falta. Avui a la TET s'ha dit que era falta i no s'ha comentat això. No sé si m'estic explicant. Que Sergio fa servir un argument que és molt hàbilment trasllada al debat a una altra situació, per mi.
Sí, però no sé a qui es refereix. O sigui, possiblement està tirant un... Està tirant aquí algú, no? Que potser s'ha comentat, no sé, quin és els seus referents. Entens?
Això és el que clar, jo tampoc ho entenc.
Sí, no sé quins són els referents i aquí s'està dirigint, òbviament a nosaltres no, perquè ho hem dit clarament, però sí. Jo estic amb el Bernat, per tant, entrenar el Barça no pot dir això, perquè òbviament ha de saber el reglament.
Mm-hmm. Bé, el reglament diu que el porter és com un altre jugador dintre l'àrea petita i que, per tant...
És falta quan se li fa falta.
Exacte, és falta quan se li fa falta.
I deixem complementar-te la bona ratxa del Barça a la Lliga. Són 7 jornades consecutives guanyant 13 victòries de les últimes 14 jornades.
Torna a dir-me.
7 jornades consecutives guanyant a la Lliga.
7. És que havien tès 7.
Sí, jo també. 7.
Des de l'empat contra l'Espanyol al Camp Nou.
Exacte.
7 consecutives.
I la dada bona, diria que és una altra, que és el seguit de partits després del Bernabéu.
Són 13 victòries de les últimes 14 jornades.
És una ratxa boníssima.
Sí. I ja tanco el tema del penal, perquè fa la sensació que quan hi ha una... Ai, de la jugada del gol, quan hi ha una jugada a l'àrea del Barça, per terra, mar i aire, tu, que el partit ha acabat 2-0, que és una acció que no sé si s'ha equivocat o no s'ha equivocat, però és que fa la sensació que, vaja, que això ha passat al 93 i que el partit estava 2-1 i era el 2-2.
I per mi és falta. I si arriba entre el bar... Encara és més falta.
Va, hem après que, per qui no ho sabia, que es pot tocar el porter a l'àrea petita i no és falta, i després entra el tema de si ho era o no en aquest cas. Va, coses que ha dit Xavi. Començo per Ferran. Carles, dades de Ferran, perquè ens havies parlat dels uns contra uns a la primera part, a la segona no n'hi deu haver atacat tant.
Tres. Ah. Però acaba amb 13 un contra uns, 8 guanyats, 5 perduts.
8 guanyats, 5 perduts.
I les dades són prou bones, perquè 41 intervencions, moltes intervencions, 3 recuperades, 6 perdudes, 4 sentades bones, només una de dolenta, i 2 rematades fora.
Què? Ens ha sorprès a tothom, no? O sí. Algú s'ho podia esperar?
No, home, no. L'escat no. D'avui no. Em fa arribar el Ramon Salmurri, que Ferran Torres, la gent que treballa amb ell a nivell personal, expliquen que la seva posició preferida en atac és oberta a la banda dreta.
Sí, és que...
Mira, jo us vull afegir una dada. Vaig parlar amb una persona que coneix molt bé Ferran Torres perquè l'ha entrenat en moltes categories inferiors de la selecció espanyola, que és el senyor Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol. I ell era molt radical a l'hora de dir que la posició de Ferran Torres és extrem dret, que és on ha de jugar. Quan m'ho va dir vaig pensar, bueno, pot ser, sí. Ell tenia l'avantatge que ell deia que és que ell amb ell havia jugat sempre allà amb les diferents seleccions, no? Clar, avui el veig jugant així a la banda dreta i dic, ostres, doncs potser el De La Fuente tenia raó.
Sí, el
tenia
que passa raó. És que Luis Enrique abans del De La Fuente també tenia raó, perquè no per desmereixer el De La Fuente, però vull dir que Luis Enrique, que crec que...
Ja, però jo vaig parlar amb De La Fuente, no vaig parlar amb Luis Enrique.
I jo que he parlat amb Luis Enrique...
I De La Fuente, el que parla és des de la sub-15 a la sub-17, totes aquestes seleccions. Però jo el que plantejo davant d'aquesta situació és, doncs, quina mala sort, perquè és que la dreta... Clar, i tenim Rafinha i Dembélé. Clar, o sigui, que ara tenim 3 extrems esquerres.
3 extrems drets.
Drets.
Sí. Bé, o sigui, com us ho diria? Jo, per mi no és vinculant el rendiment de... O sigui, jo no crec que Ferran hagi explotat avui perquè hagi jugat a la dreta. O sigui, jo ho veig així, eh? Perquè si recordeu, quan Ferran arriba al partit, el primer partit que juga a Sant Mamés, comença a la dreta i no se'n surt, passa a l'esquerra i fa un gol de rosca, el recordeu? I aquell dia, a partir d'aquell dia, Ferran juga més a l'esquerra. Però el que vull dir del De La Fuente, que està bé, el detall que ens marca el Bernat, és que prèviament, amb la selecció espanyola absoluta, amb Luis Enrique, havia jugat sempre a la dreta, amb el València, no em sembla que el Bernat ha donat unes dades avui,
62 partits amb el València, només 9 partits amb el
Barça. A la dreta, el City, abans d'anar a jugar de nou, juga a la dreta. Vull dir que l'únic lloc on ha jugat a l'esquerra, i perquè aquí ja teníem un extrem encarador a la banda dreta, que era Dembélé o era Rafinha, que tenen molt més recursos en el cara a cara, en l'un contra un, Ferran des de la banda esquerra pot aportar altres coses, com més arribada en la diagonal, com aparicions a l'espai, i s'ajustava més a aquella banda. Jo no crec que Ferran, ara que no hi ha Dembélé, sí, però que Ferran passi a disputar la banda dreta amb Rafinha i Dembélé, sinó que haurà de fer el mateix que ha fet a l'esquerra, no?
I tant. Jo crec que, a més, és un clàssic. Si és extrem dret, però ja ho és buquint a la banda dreta, doncs es buscarà les virolles a la banda esquerra i és una hora de lluitar per la posició. Però pel partit d'avui encara no s'ha guanyat cap titularitat. S'ha guanyat, possiblement, a tornar-ho a fer i a tornar-ho a intentar i a tornar a fer partits d'aquests.
Jo estic absolutament d'acord, crec que això és només l'inici. Perquè ningú pensa que després d'això tingui possibilitats de ser titular al Trafford, no? O...
Per davant de Rafinha, no.
Jo no, per davant de Rafinha, no. Però...
I a l'altra banda?
Sí, però a l'esquerra sí, no?
Sí. Javi, a Old Trafford hi ha alguna possibilitat que no juguin quatre migcampistes?
O sigui, oblida't de Ferran a Old Trafford, totalment. Ja, si tenies alguna il·lusió, ho sento, Ricard.
No. És que jo estic bastant convençut que a Old Trafford van quatre migcampistes.
Doncs crec que les encertaràs, eh? L'encertaràs, sí, no? Sí. Desgraciadament... desgraciadament no seran els centrocampistes que suposo que tothom voldria, però és que a Old Trafford el que tenim que tenir, com sigui, és la pilota.
Però escolta'm, clar, és que són faves comptades, no? No n'hi ha més que quatre.
Doncs seran els que estaran. Seran aquests quatre seran els que posarem, els que posarà Xavi al camp. Això és quasi un dogma de fer, perquè és que no... El que tenim clar és que amb extrems, i amb els extrems que tenim ara disponibles, hi ha un risc molt alt de perdre pilota i provocar una transició. I el que tenim és que tenir, la pilota sí o sí, perquè les transicions ja vam veure aquí al Camp Nou de l'United són molt perilloses.
Per tant, Busquets, De Jong, Kessié i Sergio Roberto mig del camp a Old Trafford.
99,9, si no hi ha una desgràcia, algun entrenament...
Qui obrirà el camp a l'esquerra, Sergio Roberto?
Com?
A l'esquerra.
Qui obrirà a l'esquerra al camp? El rol de Gavi.
Qui farà de Gavi? Ah, aquesta és bona, no sé
aquesta,
qui
sí, aquesta
Sergi
serà...
Roberto, no?
Sí. Home, ja va dir, avui, que jugui on jugui ho fa bé, no? Sí, ja va dir que és una alternativa que sempre per ell mai l'ha decepcionat i sempre l'ha funcionat. Doncs,
fa molts anys, Sergi Roberto, aquella pregunta que li va fer la Mireia l'altre dia, que li fan sempre de quina és la seva posició preferida, fa molts anys jo recordo que va parlar de ser d'interior esquerra. Que era perquè així podia
anar
cap a dins amb la cama bona, amb la dreta. No recordo quan ho va dir, però ben bé 5 o 6 anys.
Us ha agradat avui?
Sí,
molt dinàmic.
No sé si tant com les paraules de Xavi, l'homenatge que li ha fet, però sí.
I en el segon gol, el de Lewandowski, fa una conducció amb la pilota, que és una de les seves aptituds més importants de tota la seva carrera, i té un punt de pausa que m'ha semblat molt interessant. No es precipita en jugar en profunditat per De Jong, sinó que espera, troba a Lewandowski i li fa la passada precisa al peu en el moment adequat. Aquí ha estat bé, ha controlat el tempo, no? Que sembla que només Pedri tingui tempo en aquest equip.
El desgast que ha patit Sergi Roberto des del punt de vista d'imatge, que parlàvem amb el Costa, i que ara Xavi es mostrava aquesta incomprensió, el compartiu, quin
totalment, sempre ha rebut moltes crítiques també, diríem,
però
que
les enteneu?
El seu sou, que sempre s'ha dit que era molt alt, sempre això jo crec que l'ha passat molt, i sempre se l'ha criticat molt i s'ha qüestionat si tenia el nivell per ser jugador del Barça.
La crítica ha estat i és cruel amb Sergi Roberto, només cal sentir l'inici de la TDT.
Però per què?
El Grua Esteve ha dit que no juga a moltes posicions i en cap juga bé. Doncs, aquest tipus de comentaris a mi em semblen una mica excessius per un professional.
Jo estic molt d'acord, o a mi m'ha agradat aquesta defensa homenatge que deia el Bernat que ha fet Xavi de Sergi Roberto, perquè jo sempre he trobat sempre excessives les crítiques cap a Sergi Roberto.
Home, no tenim que oblidar que Sergi Roberto va ser el protagonista de la remuntada més important de l'última dècada del Futbol Club Barcelona, que va ser
però
molt
això
de...
Això no ho fa més bo dolent.
No, però vull dir que... O sigui, en aquest sentit, ell es podria reivindicar i no, és un... Jo crec que el seu caràcter i la seva forma de jugar, a lo millor a vegades no li fa bé, perquè és un jugador que és a lo millor massa pla. Massa planer
no destaca excessivament en res, clar, correcte.
Exacte. I aleshores això, i al final, la gent s'acaba cansant de jugar.
És més valorat pels entrenadors que pels aficionats.
Però fixa't bé, per aquesta mitjana i no sobresortint res, però tampoc ser un 0 un re, l'ha permès estar tots aquests anys a Can Barça, un altre jugador no hi hagués estat.
I li va passar una cosa, que és que el van reconvertir a lateral dret...
I va rendir.
I va rendir fins al punt que es va quedar anys com el lateral dret.
On ha jugat més Sergi Roberto és de mig centre, després de lateral dret, més de 150 partits, però repassant la resta...
De mig centre més que de lateral?
Sí.
Amb el primer equip?
No, amb totes les competicions.
De migcampista o de mig centre?
De migcampista. Comptar el Barça bé, també. Comptar el Barça bé, no només el primer equip. Però d'extrema esquerra, no li comptabilitzo cap partit jugant d'extrema esquerra. Extrem dret, no. Recordem partits com el Madrid,
el Bernabéu, sí,
i altres, sí, sí, partits, però d'extrema esquerra...
Jo també crec que no. Però vaja, li serà més còmode fins i tot jugar d'extrema esquerra que quan va jugar aquell dia al Bernabéu a la posició d'extrem dret. També us dic una cosa, de la mateixa manera que estem dient tot això, jo crec que Sergi Roberto ha de tenir la fitxa que tindrà ara. O sigui, que ha de ser un jugador, per mi, de plantilla, però no un jugador que en una part de la vida, diríem, va tenir la sort que va acompanyar una etapa on tothom cobrava per sobre de les seves possibilitats i, per tant, ell com els altres. Però vull dir que el Sergi Roberto ha de ser un secundari, per mi, a la plantilla.
Ara ja ho és, eh? Ell, diríem, va acabar el contracte, sí, sí, la temporada passada. I
per mi, ara és on, sí, toca. Llavors... des del punt de vista de fitxa i des del punt de vista de rendiment, i per això defensava que jo crec que un jugador de la casa amb aquesta actitud, amb aquest comportament, amb aquest coneixement del model del Barça, de l'ofici de diferents posicions, que a més té aquesta capacitat per no sentir-se agreujat si juga menys o més, que per mi és un futbolista impagable.
Home, Ricard, i tu abans parlaves de la confiança que li té Xavi, que és òbvia, i això reflecteix molt amb el jugador, perquè una dada que crida l'atenció és que Sergi Roberto ha marcat 3 gols en 13 partits a la Lliga des que va arribar Xavi, i abans només havia marcat 5 gols en 208 partits de Lliga. Ostres. Que havia participat. Vull dir que...
3 en 13 són aquesta
exacte
temporada, eh?
Bueno, des que va arribar Xavi, eh? 3
no,
en 13.
O sigui, d'acord, o sigui, el 3...
En Lliga.
3 gols en Lliga, però en les dues temporades de Xavi.
Exacte,
eh?
No, és que va arribar Xavi.
Però... jo ja us avanço que pensava que seria el gran oblidat i pretenia votar-lo com el millor.
Però n'ha fet 3 aquesta Lliga, oi?
Sí. Doncs ja van ser, clar, perquè va estar lesionat.
Però els 3 són d'aquesta temporada, doncs,
sí, sí,
eh? Val. Carles, tenim dades de Sergi?
Sí.
Perquè em sembla que deies que era el migcampista que més havia connectat amb els davanters al descans.
Doncs, bueno, ara toquen les dades generals de Sergi Roberto, amb 5 pilotes recuperades, una pilota perduda, 2 passades de mèrit bones. Avui ha repetat 3 vegades, eh? Sí, 2 entre els 3 pals, una fora, i té una assistència, que això també ha de ser reconegut. Jo crec que són molt bones dades per part del Sergi Roberto.
I és molt bé,
Bueno, no, ara sí, tornaré, sí, les connexions.
Ara m'ho complementes. Bé, hem parlat de Ferran i Sergi Roberto, que són futbolistes que avui han fet un pas endavant. Eric també ha estat bé, no? En general?
Ha complert.
El que passa que per contrast amb la
no
bèstia
suma,
que té al costat, que és Christensen...
Està en un moment excel·lent. Està en un gran moment.
Sí. Ja la jugada del xut... el pal que desvia Ter Stegen i acaba el pal, vaja, el xut entre els tres pals, sí, que era, sí, del davanter que ha entrat a la segona meitat.
Cris Ramos,
que Eric García torna a quedar massa lluny de la jugada i estava marcant ell, aquest jugador.
Fràgil defensivament, sí, encara.
Jo crec que l'Eric té el problema de que és millor amb pilota que sense pilota. I això a vegades en un central és un problema. Sí, sí.
I més tant, contra aquests davanters que hi ha avui en dia.
Sí, perquè tu pots ser molt bon pilota, però a les emergències, clar, sobretot, has de ser molt contundent. Com Araujo, com Christensen, com Koundé. O sigui, les emergències les has de guanyar totes, encara que vagis amb desavantatge. I això a l'Eric li costa.
Mira, Ricard, et remato ja, perquè m'ho has demanat. Les, sí, connexions dels migcampistes, el que més ha estat Gavi amb 13, el segon Sergi Roberto amb 12, que n'ha fet 3 a Lewandowski, 7 a Ansu i 2 a Ferran Torres. Després segueix De Jong en 4 i 2 que sí.
Molt bé, Gavi 13, Sergi Roberto 12. Per tant, qui més ha connectat amb els davanters és Gavi. Mireia, correcte, que ha dit alguna cosa?
Digues, Ricard.
Gavi,
sí. Ha parlat a Barça TV i ha començat parlant sobre la importància de marcar just abans de la mitja part.
Los dos goles antes de la primera parte han sido clave, yo creo, en el partido. Es los dos goles que nos ha dado el triunfo y contento por esos dos goles, la verdad.
No sé si tens la sensació que l'equip necessitava també que altres jugadors que no tenen tants minuts se sumessin a la causa. Ho dic perquè us heu posat molt contents per la jugada del Ferran, per exemple.
Sí, Ferran es muy, muy amigo de todos, del equipo, y nos ponemos muy contentos por él, por el partido que ha hecho y por la asistencia que ha hecho también. Y la verdad que muy orgulloso de él.
Avui has jugat més per la dreta, una posició un pèl diferent que la dels últims partits, però també se t'ha vist còmode, Pau.
Sí, hoy he jugado por la derecha, pero nada, el míster siempre lo que me pida, siempre intentaré hacer al máximo y contento por el partido de hoy del equipo y mío también.
A Catalunya Ràdio, la TDT. Respecte, rigor, professionalitat, valorar la feina dels metges.
cuidar amb tot detall el pacient. Llibertat dels dos per triar i decidir. Per tot això i molt més, Assistència Sanitària és l'asseguradora més ben valorada pels metges. Assistència Sanitària, la millor segons els metges.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 2, Cádiz 0, al Costa ha votat a Ferran. Bernat Coll.
Christensen.
Xavi Campos.
Ferran.
Albert Mora.
Ferran.
Marc.
Carles.
Ai, Carles.
Ferran.
Laia.
Ferran.
Bernat Soler.
Christensen.
Ricard.
Ferran.
Mireia.
Sergi Roberto.
I Javi Miguel.
Ter Stegen.
I els oients també han votat a Ferran, per tant, avui el millor jugador ha estat Ferran Torres.
Javi, com és que t'ha agradat tant Ter Stegen?
Home, a mi, però... si ha salvat una pilota que, si arriben a ficar aquest gol...
Patim, eh?
Patim i molt, perquè encara quedaven uns minuts aquella que ha tocat del Cris Ramos, crec, i sí, que ha anat al final al pal... sí. Per a mi ha sigut una intervenció espectacular.
M'agrada que sempre ens en recordem una miqueta de Ter Stegen, perquè a vegades en partits com aquests, que es resolen tan fàcilment, queda aquesta sensació que ja queda enrere, i avui ha fet actuacions de mèrit.
Mira, parles de partits resolts, tanquem marcadors internacionals, el Tolosa 2, Marsella 3, amb aquest marcador el Marsella se situa a 5 punts, queda a 5 punts del PSG, i a Itàlia, Roma 1, Verona 0. Amb aquesta victòria, l'equip de Mourinho se situa tercer a la classificació italiana.
El Xavi ha parlat de Pablo Torre a la roda de premsa sense que li preguntin. Javi, què passa amb Pablo Torre?
A veure, jo crec que Pablo Torre té un problema dintre de la valoració que tenen, o el dibuix que tenen en ment a l'estaf. Ja ho va dir a la prèvia, crec que amb el partit de partit del Càdiz, problema que hi havia bàsicament és que no el veien.
El veu més com un segon punta, deia.
Com un
no,
centrocampista, abans. Clar. Aleshores, si tu no el veus ja dintre del teu dibuix o el tema del teu, la teva pizarra ja, la forma natural on el tens que posar, ja tenim un problema, perquè si ell el veu com mitja punta, llavors vol dir que tenen que jugar amb rom, en el sentit més
si el veuen aquí, si el veuen aquí, això pinta fatal.
Tindrà, però això et dic. Aleshores, què passa amb el Pablo? Amb el Pablo no l'han volgut ni cedir ni que anés a un altre lloc per una senzilla raó. Ells consideren que la tenen que modelar, el tenen que formar, que és un jugador que té molt talent, però que encara té que agafar molts mecanismes, i aleshores, si estigués fora, perdria un any. És veritat que jugaria, però perdria un any de com volen ells que jugui. I és el que estan fent. Estan fent,
o sigui, ells volen educar-lo perquè sigui interior, perquè encara el veuen massa mitja punta.
Exacte. Ells el veuen que encara els mecanismes que té són els d'un jugador que dintre del seu sistema no encaixa encara al 100%. Aleshores, estan intentant reconvertir, i això no és fàcil, perquè ell té un ADN innat o una forma de jugar que ho tenia molt assumit quin era el seu rol, i aquí tindrà un altre rol. I aleshores està fent molts vídeos, estan fent un treball individual molt important amb ell. I
estan fent classes particulars, eh?
Sí, estan fent això, com una reconversió del que necessita l'equip d'ell.
Però deixa'm que et faci una pregunta. Això em sembla fantàstic, però aquestes classes particulars no podrien anar acompanyades de poder jugar amb el Barça Atlètic per reforçar les classes?
Saps què passa? Això també tenim que ser una mica pragmàtics en aquest sentit, i és que ell no li motiva al 100% anar al filial. Tenim que ser...
O sigui, no vol.
Clar, però si té que anar, va. Però fixa't que no ha anat molt. No ha anat
ell
molt.
No vol, però si hauria d'anar-hi perquè li diuen que hi vagi.
Sí,
no,
però, clar,
però no hi vol.
Aleshores, amb aquesta diatriba que hi ha, no? Aquesta controvèrsia de que vull jugar, però clar, ara mateix en el sistema que juga el Barça no estic en un rol prop adient, trobo amb un problema. I clar, amb el filial no em sento al 100% tampoc, perquè jo no coneixo tampoc els companys, no estic del tot adaptat.
Ha jugat només dos partits amb el filial.
Imagina't. Per això, és una situació una mica complexa que jo crec que l'any que ve es podrà una mica més solucionar. Aquest any el tenim una mica perdut, aquest any és una mica de...
d'aprenentatge per ell.
I perdona, és que no sé si, si ho has, no, quan ho estaves explicant no sé si ho entes bé. I per què el mercat d'hivern no l'han cedit?
Perquè consideren que si marxa, aquest aprenentatge es perd.
Perden les classes particulars.
Clar. O sigui, si tu,
per, jo ser, per ser interior.
Clar, si jo t'estic donant una sèrie de claus i mecanismes perquè tu en el futur siguis un jugador important en el nostre equip i marxes a un altre equip i jugues totalment diferent, quan tornes tenim que començar una altra vegada de zero. Si ara estem fent aquest aprenentatge, potser l'any que ve ja tindràs molt més guanyat i ja tindràs moltes més opcions de ser important o almenys jugar més, perquè evidentment és segurament el jugador que té menys recorregut de minuts aquesta temporada.
Doncs aleshores ara s'hauria d'obligar a fer les pràctiques amb el B.
Clar, té 19 anys, o sigui, hauria d'estar jugant. A més, Pablo Torre el porta la mateixa agència que Xavi.
Sí, no? A veure, què és, doble match?
No, Canales.
El Canales.
El Canales, és que, clar, el porta... Vull dir, que perfectament, llavors, encara més...
Que hauria d'haver-hi una comunicació fluida.
Sí, vull dir, això hauria d'entendre-ho, li haurien de fer entendre d'alguna manera que no pot estar...
Jo entenc
que al principi, quan Xavi va parlar amb ell i que l'acaba de convèncer, que hi ha la trucada i amb el jugador perquè vingui i ell s'emociona, clar, l'expectativa que es crea...
És molt alta.
No, i de 18-19 es veu ja el primer equip del Barça, et truca Xavi, vull dir, són moltes coses, i un cop ve aquí es troba la patacada de, ostres, el filial d'entrada, ok, d'acord, però després ho ha d'entendre, perquè és que si no, què farà si no té minuts en el primer? És molt jove.
Ha jugat el 7% només dels minuts possibles.
No és una situació fàcil de gestionar, repeteixo.
No.
Ell està en un procés d'aprenentatge, no li motiva al 100%, no li motiva al 100% anar al filial, tampoc es tracta d'anar al xaval a boicotejar-li les seves il·lusions o les seves aspiracions, i aleshores, clar, és una mica complicat de gestionar aquesta situació.
Però una cosa, us ha sorprès que Xavi introduís Pablo Torre a la resposta quan... O sigui, ha dit que mereixia jugar minuts i que no li ha donat.
I que està entrenant molt bé, ha dit.
Xavi ho fa sovint, això de fer el llistat de tots els jugadors que pot en un moment sentir-se al·ludits en una resposta... Vaja, jo no és la primera vegada que ho fa, amb Pablo Torre o amb d'altres.
Jo crec que no trigarà molt en jugar algun partit abans...
Alguns minuts.
Sí, alguns minuts, evidentment. No crec que trigui molt, no crec que trigui molt.
Bé, doncs ens en...
Hi ha un partit la setmana que ve, la setmana que ve.
Almeria.
L'Almeria, potser allà, no tinc de titular, però sí que tingui minuts.
Però alguns minuts, eh?
Veu contra el València, si Gavi veu la targeta groga...
Bé, ja veurem, perquè aquesta groga de Gavi l'estem arrossegant i Gavi no vol veure la cinquena groga, queda clar. O sigui, ja veurem quan veu la cinquena. Però Almeria no m'estranyaria una mica, a banda del que diu Javi passa, perquè si avui ja l'ha assenyalat a la sala de premsa i s'ha quedat amb aquesta espineta, si pot el farà jugar. Javi, deixa'm fer-te una pregunta. El tema dels quatre migcampistes per Xavi, té la sensació d'haver trobat la fórmula? Aquí hem discutit molt si es jugaven els quatre migcampistes perquè eren els quatre bons, però després això se'ns va trencar l'altre dia perquè no estaven, o se'ns trencarà el tràfon perquè no hi són i jugaran els quatre migcampistes. Això vol dir que Xavi ha trobat la fórmula?
Per partits claus, per rivals forts, per rivals que volen que juguen tu a tu, els quatre centrocampistes han vingut per quedar-se.
Sí,
no hi ha, sí, ja et dic, amb equips en el mateix nivell, amb equips que plantegen un futbol o també obert, hi ha un futbol de tu a tu. Ara, equips que juguen a bloque bajo, no? Com per exemple el Cádiz o tal, aleshores, clar...
Amb tres davanters.
Però els partits més importants, o sigui, el dijous...
És el vestit de gala.
El dijous, quatre centrocampistes, fins i tot no tenim quatre centrocampistes, quasi.
I l'eliminatòria de Copa contra el Madrid...
Quatre centrocampistes.
Més, clar.
Quatre centrocampistes.
Bernat Coll, va, veritat o mentida, que el tens fet pel Javi expressament.
Vinga, va, som-hi.
Veritat o mentida? Veritat o mentida?
Javi, has jugat mai el veritat o mentida, tu, o no?
No.
Ara... Mira, et plantegem una frase i tu només pots respondre veritat o mentida, segons el teu punt de vista, d'acord?
Vale.
Va, doncs quan falta una mica més d'un any et plantegem. Al juny del 2024, Lewandowski serà un problema. Veritat o mentida?
Mentida.
Al juny del 2000... Ah, ho tens molt clar.
Mentida.
Perfecte. Els altres podem jugar, també,
I tant. Bernat Soler.
Mentida.
Albert Mora.
Veritat.
Maria Garrido.
Mentida.
Mireia Ruiz.
Mentida.
Laia Tudel.
Mentida.
Carles Domènech.
Mentida.
Xavi Campos.
Mentida.
I Ricard Torquemada.
Mentida.
T'has lluit, avui, una pregunta.
És molt ràpida, volia una resposta ràpida.
Qui ha dit que era veritat?
L'Albert.
Albert, explica'ns-ho, perquè veus un problema el 2024.
Amb veig un problema més aviat esportiu, perquè tindrà 2 anys més, no hi ha un relleu clar. Jo crec que disciplinàriament i com a sentit d'equip i com a jugador de planter pot ser important, pot ajudar una mica com Jordi Alba, però clar, a mi d'aquí 2 anys vista...
Quants anys tindrà d'aquí 2 anys, Mireia?
36.
36.
Jo crec que d'aquí 2 anys hem de tenir un relleu.
Modric encara està jugant.
Els de les mentides, us sembla bé que fem Javi portaveu?
Sí, i tant.
Vinga, Javi.
Endavant.
Per què tan contundent?
Perdona? Javi? Digue'm.
Per què tan contundent la mentida?
A veure, si hi ha un jugador que sap quin és el seu rol en tot moment, que té l'experiència d'haver jugat moltes situacions molt diferents i saber i acceptar i adaptar-se en el seu rol, ja sigui dintre d'un any, 2 anys o dintre de 3 mesos, és Robert Lewandowski. O sigui, si hi ha un jugador que ha arribat sorprenent a tothom per seu lideratge, tant dintre del vestidor com després al camp, és Robert Lewandowski. Aleshores,
la relació
molt...
amb el grup és bona, eh?
No, més que bona.
I amb el Xavi i el cos tècnic també.
Espectacular. No, ja, aquí ja... O sigui, s'han quedat... estan tots sorpresos perquè ja sabien que fitxaven un jugador top. El que no sabia és que fitxaven a una persona humana top. Això no ho sabien, no ho tenien
bonic,
tan clar.
Que bonic, Persona humana top. Sí, sí. M'ha agradat.
Potser, potser
el problema... Potser el problema...
Però cobrarà molts diners, no?
Això, potser tot el tot problema any. És la fitxa, eh?
Clar. Bueno, ja, I jugarà però... menys, en
però
principi.
Però ja ho tindrem solucionat, el tema econòmic.
Sí?
Ah, sí?
No, és broma. Feia ironia, optimista. Bernat. Cometes.
Cometes.
Sí, la resposta també tenia cometes.
Escolta, li puc fer una última pregunta al Javi?
Tens 15 segons.
Qui jugarà de lateral esquerra al Trafford? Alba o Valdé?
És bona pregunta. Posa, si tinguessis que fer una aposta, una quiniela, posa a Valde.
D'acord.
Interessant. Molt bé, doncs Maria, pel partit del Trafford encara tenim una samarreta en joc, oi?
Doncs sí, recordem que tenim un sorteig a una samarreta del Barça, podreu triar el model masculí, femení, la talla, el nom, el dorsal, el que vulgueu, i simplement heu d'entrar al nostre Twitter de la TDT, fer-nos un retweet al tuit fixat i també seguir-nos, òbviament, i podeu participar fins al dijous, el 23 de febrer, i després al Manchester United-Barça, anunciarem qui ha guanyat.
La donarem el dia del United Barça. Ara, el Barça Cádiz, el remat del Guillem.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC, perquè em protegeixen en qualsevol tipus de vehicle. Si vaig amb cotxe o amb moto i tinc una avaria, la reparen al moment o em deixen un vehicle de substitució. I si vaig amb bici o amb patinet, em cobreixen si em faig mal o faig mal a algú. I tu? Vols moure't sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any.
RAC, hi som per ajudar.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Rotacions i lesionats, Barça no badis. Hem de sortir endollats, que ens costa el Cádiz. L'equip li posa ganes, bon to ofensiu, bon futbol, energia a les cames, només falta el gol. Per Carnaval, Ferran es disfressa de crac. Ja tenim el primer sac, Lewandowski torna a inspirar-se per posar el segon del Barça. La segona prometia... però ens hem desinflat, perdem intensitat. El Cádiz ens ha avisat, fa 2 pals, el culer ja critica. Després del descans, l'equip es dosifica. Mentre la segona part transcorre, algú culer pregunta què passa amb Torra, que l'Arcón ja li passa per sobre. Molt bona nit a tota la tropa, avui del Madrid i pensant en Europa.
Això dijous que ve, eh? Old Trafford, eh? No...
Marcat el calendari.
Està marcat, eh, aquest, Guillem? Ets optimista o no? Perquè anem amb moltes baixes, eh?
Jo crec que competirem fins a l'últim minut, tal com venim competint últimament. No crec que sigui l'excepció aquest dia.
I avui què és el que més t'ha agradat?
Que hem sumat els 3 punts, que era el que havíem de fer.
Ah, sí, eh? Més
sí,
enllà de
la primera part.
Individuals.
Sí, la primera m'ha agradat molt, però això del Ferran, a veure, ha estat bé, però vull que vull veure si pot ja, durar una mica més, eh?
Vols veure si té continuïtat.
Tothom pot tenir un bon dia.
Aquest és el quid de la qüestió. Gràcies, Guillem.
Molt bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio. L'app de Catalunya Ràdio. Escolta'ns com i quan vulguis.